Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
És moment en aquest punt horari, com fem habitualment els dimarts, d'obrir aquesta Casa de la Vila, aquest espai que dediquem aproximadament uns 20 i escaig minutets a parlar amb regidors i regidores de l'equip de govern perquè ens vagin comentant doncs, les accions de govern que es van donar a terme, diferents propostes que es van tirant endavant, projectes que hi ha sobre la taula. I avui és el torn del Miquel Medialdea. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Miquel Medialdea és portaveu de l'equip de govern. Però a banda també té diferents responsabilitats polítiques en temes d'habitatge, en temes d'atenció ciutadana, de transició ecològica, de promoció econòmica, o per exemple també ara ho estàvem comentant, és el regidor responsable del cementiri, que a vegades és una qüestió que ens passa molt per sobre, però que evidentment també s'hi han d'anar fent accions i s'ha d'anar mantenint aquest espai perquè estigui en condicions. Però volíem començar avui parlant de temes que tenen a veure amb habitatge, bàsicament perquè, d'una banda, ahir es feia una presentació, podríem dir, d'un habitatge que s'ha rehabilitat recentment dins d'aquest programa de rehabilitacions d'habitatges amb finalitat social que impulsa l'Ajuntament, però també perquè darrerament, i aprofitant aquestes visites que està fent l'alcalde Francisco Romero als diferents barris de Vilafranca amb el projecte d'alcaldia de proximitat, doncs també en alguns d'aquests s'ha parlat d'habitatge, perquè hi ha diferents promocions que s'estan tirant en marxa amb la voluntat de promoure aquest habitatge assequible, no? Mm-hmm. Comencem, si de cas, pel tema d'aquestes rehabilitacions d'habitatge amb finalitat social, que és un projecte que ja fa temps que s'està duent a terme, no?, des de l'Ajuntament de Vilafranca, però que també es vol continuar desenvolupant i, en la mesura possible, promocionant, no?
Correcte. Des de l'oficina local d'habitatge que es va recuperar l'anterior mandat, de fet, la Lourdes Sánchez penso que va fer molt bona feina recuperant l'oficina, i no només recuperant l'oficina, sinó fent un pla de treball, el pla local d'habitatge, que és el que hem d'implementar doncs, al llarg d'aquest mandat, doncs donen suport a diferents iniciatives per tal de posar a disposició de la ciutadania doncs, més habitatge assequible. Llavors, una de les iniciatives que ja ve dels anys 90 i amb el qual havia sigut pioner aquest Ajuntament i del qual n'estem molt orgullosos, han passat diferents consistoris i tots l'han mantingut, és aquest programa de rehabilitació d'habitatges en el qual en els seus inicis es pensava sobretot per la zona del centre, ara ja s'ha extès a tots els barris de Vilafranca, i era per intentar que, sobretot el que era el centre històric, no es deteriorés, perquè normalment no hi havia una major concentració d'habitatges normalment sense ascensor, i on es detectava doncs, hi havia més gent que marxava a altres barris de Vilafranca amb pisos amb ascensor i amb altres comoditats, i aquests habitatges doncs, quedaven buits i en desús. Llavors, per tal de que el centre doncs, no s'hagués quedant buit de ciutadania i habitatges desocupats, aquí es va engegar una iniciativa que, com dic, va ser pionera en el seu moment, els anteriors consistoris que ho van realitzar, en el qual l'Ajuntament es comprometia a rehabilitar aquest habitatge perquè molts d'ells necessitaven certa rehabilitació i en funció dels costos d'aquesta rehabilitació el propietari cedia l'habitatge a l'Ajuntament per poder-lo destinar a habitatge social. A més, tot el que és la rehabilitació es fa amb plans d'ocupació amb el qual hi ha persones doncs, que durant un temps doncs, aprenen un ofici amb el qual doncs, encara hi ha un altre col·lectiu que es beneficia. Ha sigut un programa que bueno, ja porta més de 20 anys, bueno, de 30 anys que s'està desenvolupant i llavors ara li volem donar una nova empenta, no? Perquè després de 30 anys, doncs clar, al final ja no et venen tantes vivendes o tant habitatges com havien vingut en Antubi, no? I llavors jo crec que és important reivindicar aquest programa que volem continuar mantenint per com ahir fèiem a la presentació amb aquest pis, doncs, bueno, doncs uns propietaris que deien, ostres, la reforma d'aquest pis ens costaria molts diners, pel lloguer que puc treure després, doncs, no m'hi poso, no m'interessa, el motiu que sigui. Sí. Correcte, llavors ens ho va cedir l'Ajuntament, que ha fet una inversió molt important, i a partir d'aquí doncs, es fa un càlcul del temps que ens el cedirà per nosaltres doncs, poder-li facilitar amb alguna família vilafranquina que necessiti doncs, que estigui en cerca d'un habitatge. Per tant, crec que és un programa que l'hem de reivindicar i com vaig fer l'altre dia, fer una crida, doncs aquells propietaris que tinguin habitatges en desús i que no el vulguin posar al mercat de lloguer, doncs perquè hi han de fer reformes i no tenen ganes de destinar diners, doncs que contacten amb l'Ajuntament a veure si podem fer nosaltres la reforma i a canvi podem utilitzar-lo durant un temps i eixamplar més el que és la borsa d'habitatge social de l'Ajuntament.
Poden passar per l'oficina d'habitatge...
Per l'oficina local d'habitatge en qualsevol moment, que és el carrer Sant Pere, al costat de l'antic hospital, ja tenim actualment l'oficina, i llavors els informaran, i si no, òbviament, a través de la pàgina web de l'Ajuntament hi trobaran tota la informació.
Sí, que qualsevol persona que tingui un pis que pensi, no?, que es pot acollir en aquest programa, que si passi per allà, s'informi, li donaran
Correcte.
Totes les explicacions pertinents,
Correcte.
I a partir d'aquí veure si es pot acollir en aquest programa. D'altra banda, com dèiem, també darrerament s'han presentat diferents propostes de promocions d'habitatge, també amb la línia de buscar aquest habitatge a un preu més assequible, amb diferents modalitats, no? Hi ha hagut una de cooperativa social que l'Ajuntament hi dona suport, d'altres que es fan amb l'Incasol, si no recordo malament, el carrer Gloria Lasso, i d'altres que també d'alguna manera es miren de tirar endavant per mirar de potenciar una miqueta aquest parc d'habitatge, més que social, habitatge a preu assequible, no?
Sí, sí,
que és una de les mancances que hi havia a Vilafranca.
De protecció oficial, que al final és un habitatge que el que intentem és que estigui al mercat amb un preu més baix que el preu mig de mercat, que actualment ja sabem que Vilafranca és una de les àrees tenses d'habitatge, amb el qual doncs, els càlculs que es fan és que el ciutadà ha de dedicar una part molt elevada a la seva renda per poder-se pagar un lloguer, i llavors per això es declara l'àrea tensa, i llavors el que intentem és incrementar el parc d'habitatge públic per tal de poder oferir uns preus més assumibles que... assumibles per algunes persones, òbviament, que els que hi ha actualment al mercat. Llavors, aquí, com he dit abans, doncs, amb el treball que es va fer amb el Pla Local d'Habitatge, l'Ajuntament té diferents eines per tal d'intentar de dotar-se d'aquest habitatge públic. Una eina, com han dit, és aquest programa de rehabilitació. Una altra eina podria ser les compres que pot fer l'Ajuntament de tanteig i retracte. Uh-huh. No podem comprar qualsevol habitatge, a vegades hi ha algun ciutadà que se'ns ha dirigit de dir en comprar l'habitatge, això no ho podem fer, però amb el que és tanteig i retracte, que això ens ofereix l'Agència Catalana de l'Habitatge, llavors aquí sí que ho podem exercir, i allà quan podem ho exercim, llavors aconseguim també habitatges que passen a la propietat de l'Ajuntament i que els posem a lloguer per habitatge de protecció oficial. L'altra via que tenim és fer de promotors. Llavors, clar, fer de promotors, al final, el que suposa és una gran inversió per part de l'Ajuntament. Llavors, actualment, doncs, no hi ha molts ajuntaments que facin de promotors. Llavors, per tal de poder promocionar habitatges sense haver de destinar una gran inversió, que al final vol dir que deixes de fer altres coses, doncs llavors es troben aquestes vies que hem fet amb Incasol o que hem fet amb la cooperativa Sostre Cívic i amb la Bastida, de cedir un terreny perquè la Generalitat o la cooperativa construeixin ells l'habitatge amb el compromís que el dediquin a habitatges de protecció oficial, i al cap de X anys, període molt llarg, aquell terreny torna a mans de l'Ajuntament. Mm-hmm. Llavors, això són promocions molt interessants perquè, òbviament, la inversió no recau sobre les arques municipals, sinó que ho fa un altre organisme, i la finalitat d'aquests habitatges doncs, passa a engrossar el que són els habitatges de protecció oficial de Vilafranca. Per tant, creiem que són molt bones solucions. I després hi ha altres habitatges, com el que comentaves del carrer Ferran, on la rendibilitat econòmica de l'operació doncs és dubtosa, perquè són terrenys on l'habitatge, el nombre d'habitatges seran pocs, i llavors aquí costa trobar doncs fórmules com les que han comentat abans, que un tercer s'hi vulgui posar, no? Perquè al final aquests tercers acaben finançant l'obra amb els lloguers que cobraran. Si hi ha molt poc habitatge, es trigarien molts i molts anys a recuperar el cost de la inversió, llavors no volen entrar. Llavors, en el cas del carrer Ferran, doncs aquí hem decidit l'Ajuntament que sigui el promotor i que siguin uns pisos que fem directament l'Ajuntament.
Mm-hmm. Parlàvem també d'aquesta ubicació, podríem dir, de Vilafranca dins d'aquestes zones d'habitatge tensionat. També Sant Sadurní, per exemple, la comarca ha entrat dins d'aquesta qualificació. No sé si des de l'Ajuntament feu alguna valoració al voltant del que pot suposar o no que es limitin aquests preus de lloguer o...
Jo dic que al final les mesures moltes vegades són impopulars i no hi ha cap mesura que sigui 100% bona o 100% dolenta. Llavors, al final, doncs, bueno, l'experiència ens ho dirà, no? En temes socials és molt difícil tenir un laboratori on puguis fer proves i saber de ses què passarà, sinó que les proves les fas en real, no? I llavors, clar, bueno, aquí jo he sentit de tot. Hi ha opinions que diuen que limitar el preu dels lloguers el que faran és que es posi menys habitatge a lloguer i que llavors al final acabarà perjudicant, perquè tot el que vols justament és que es posi més habitatge a un preu adient. Hi ha altres que diuen que no, que clar, que no es pot deixar el lliure mercat perquè l'habitatge és escàs i a més els preus són molt elevats i que s'ha de fer alguna limitació. La veritat no sé qui té la raó. Ara, bueno, si la Generalitat pues, bueno, i el govern central han pres la decisió de bueno, pues anem a provar, pues anem a provar. I si veiem que la iniciativa no funciona, pues, bueno, pues s'hauran de provar altres. Jo crec que el que no podem fer és no fer res. Perquè, clar, dius, sí, ja veiem que l'habitatge és molt car, que l'habitatge és escàs, però, bueno, ja ho solucionarà el mercat. Bueno, a vegades ho soluciona, a vegades no. I llavors jo crec que aquí sí que cal certa intervenció pública. Nosaltres, des del punt de vista de l'Ajuntament, el que intentem ara és incrementar el parc d'habitatge públic. Fa anys enrere, bastants anys enrere, s'havia apostat molt per habitatge de venda, perquè es creia que, bueno, que era la manera de recuperar més ràpid la inversió i poder fer nous pisos. Això no hi va haver un moment que es va frenar, sobretot la bombolla immobiliària. Ara no s'aposta tant per fer l'habitatge de venda, que recuperes abans la inversió i pots fer altres pisos, és a dir, que tampoc és dolent, perquè també tenim el terreny que tenim i no tenim tant per créixer a Vilafranca, sinó que s'aposta més per intentar mantenir aquesta vivenda que es faci a mans municipals o cedides a tercers, com han fet, i que sigui més de lloguer per intentar que hi hagi una major rotació i veure si això també ajuda a posar més habitatge a disposició dels ciutadans i també contenir els preus. Veurem.
Anirem parlant segurament en properes edicions del Casa de la Vila. També dèiem que Miquel Medialdea té responsabilitats en temes de transició ecològica i en aquest sentit, evidentment, a ningú se li escapa que estem en un moment complicat amb tot el que té a veure amb aquesta escassetat d'aigua. Aquí també m'imagino que les atribucions i les possibilitats a nivell municipal són les que són, cadascú també té les competències que té. No sé com esteu treballant també des de l'Ajuntament.
Aquí la veritat és que la responsabilitat és compartida, no? Perquè Vilafranca, jo diré que té la sort, potser algun altre considera que sigui una sort, però bueno, tenim una empresa pública d'aigua des de fa molts anys i que a més funciona bé. I llavors, aquí des de l'empresa municipal d'aigua, afortunadament, ja fa molts anys que estan intentant treballar perquè la xarxa sigui el més eficient possible. Ara, quan es donen algunes dades a nivell de Catalunya, pues es garrifa una mica, no?, d'algunes taxes d'eficiència de la xarxa, havia sentit el 40%.
És molt poc.
Què vol dir això? Doncs que tota l'aigua que posa en una canonada perquè vagi a les vivendes, hi ha un 60% d'aquesta aigua que se'n va amb fuites. Llavors, clar, sí que és cert que em sembla que la taxa general és més elevada, que són casos més fortuïts i sobretot en municipis principalment, doncs que són dispersos, que tenen diferents nuclis urbans o diferents urbanitzacions, però bueno, sí que és cert que, bueno, que clama el cel, no? I més en un moment com el que estem ara. La xarxa d'eficiència d'aquí a nivell de Vilafranca, penso que estem a l'entorn del 80% d'eficiència, que en comparació a la mitja estem per sobre, el qual està molt bé, i ja de l'anterior mandat, sobretot a través del programa PIC, que encapçalava l'actual alcalde, el Francisco Romero, doncs moltes de les actuacions es coordinaven amb l'empresa municipal d'aigua. Llavors allà on es detectava que hi havia més urgència de renovar totes les tuberies per on passa l'aigua, doncs és allà també on s'intervenia, no? Això a vegades és difícil d'explicar, tot i que la ciutadania sempre et diu, si obres el carrer, obre-lo una sola vegada, sí, no me l'obris tres. I llavors, justament, doncs intentava fer això, no? I s'havia arribat a una molt bona complementarietat que es manté amb la empresa municipal d'aigua, d'intentar solucionar o millorar l'eficiència del sistema d'aigües, i ara es veu un aspecte clau, a més, doncs, que aprofitàvem per reurbanitzar, que en molts llocs de Vilafranca, doncs, des de molts anys que no s'ha pogut fer inversió a la via pública, doncs que ara és necessari, no? És obvi que no o els podràs fer tot de cop, però sí que s'ha anat ajuntant. I ara, justament, d'aquí dues setmanes, portarem a ple l'aprovació del pla de sequera. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, els ajuntaments de més de 20.000 habitants ens obliguen a tenir un pla de sequera. Ja l'any passat s'havia fet una primera redacció, s'havia enviat a l'ACA. La veritat és que l'ACA va trigar molt a respondre si el veia bé o no. Va fer algunes anotacions sobre el pla, que s'han estat treballant ara tant des de l'empresa municipal d'aigües com des del propi Servei de Medi Ambient, per tal d'ajustar les demandes que ens feia l'ACA. ja es va tornar a enviar el pla corregit segons les observacions que ens feien i ara ja ens han donat l'aprovació definitiva. I ara ens demanen que ho passem per ple. Llavors aquest pla de sequera al final és una transposició, o sigui, una anàlisi de dades dels consums d'aigua al nostre municipi, com està organitzat, i una transposició de les demandes que fa la Generalitat. Llavors, si tot va bé d'aquí dues setmanes, doncs aprovarem aquest pla de sequera per, bueno, pues ajustar-nos com a nivell de tota Catalunya. A més, nosaltres estem dependents d'una conca de les que està afectada per tota aquesta sequera, doncs, bueno, poder-nos ajustar i veure què hi podem fer.
En aquestes plans de transicions ecològiques també des de l'Ajuntament s'ha fet en el seu moment apostes importants per la instal·lació de plaques solars en sostres d'equipaments municipals. Aquí mateix, on ens trobem a l'Ateneu Municipal, doncs ja en disposem. Suposo que és una acció que també s'anirà fent en la mesura del possible.
Sí, aquí, per lo que fa a la part de transició ecològica, hi ha una part que és la de consum, en aquest cas d'electricitat, ara parlem, però al final de consum de matèria prima, amb la qual doncs, una de les accions més importants, per exemple, és el canvi de l'enllumenat públic a llums LEDs, que es va fent de forma progressiva perquè són molt cars, però això es nota molt d'estalvi energètic, no? Es consumeix molt menys. L'altra línia d'actuació important, com molt bé deies, és tot el tema de posar plaques solars per intentar canviar la font d'energia i, si pot ser, doncs, un consum més proper al lloc on es realitza aquell consum energètic, doncs molt millor, que aquesta també és una línia de treball. I aquesta és una línia que haurem de començar a obrir a partir d'ara, que ja s'hauria d'haver treballat, també serà tot el tema de, igual que hem de gastar poca electricitat, doncs, pel tipus de zona on vivim i pel tema del canvi climàtic, que cada vegada sembla que tindrem més onades de calor, que tindrem més episodis de sequera, doncs haurem d'estalviar també molt bé l'aigua. Jo crec que en general els ciutadans de Catalunya doncs, estan molt conscienciats amb aquest tema, perquè no és una cosa nova, però és cert que han de fer un pas més, no? Igual que s'ha fet amb les plaques solars, que han tingut de fer un pas més i dir, bueno, les plaques solars no suposen el 100% del teu consum, però ajuda a disminuir-ho i a més bé d'una font d'energia neta, doncs amb l'aigua haurem de buscar sistemes de reaprofitament de l'aigua i altres que ens haurem d'acostumar a que igual que ara amb una nova construcció doncs molts es plantegin ja de base doncs amb les plaques solars que abans potser no s'ho plantejaven, doncs amb les noves edificacions doncs haurem de plantejar si hi ha d'haver algun sistema de reaprofitament d'aigües, no? De les aigües de dutxa, aigües netes, per després vagin cap a les aigües grises, aigua de lavabos i altres. I això és un tema que queda candent, que l'haurem de plantejar i que segurament en breu doncs haurem de demanar fer aquest pas més i poder treballar cap aquí, igual que aprofitament d'aigües de pluja... quan plogui, no? Però que també és un tema que hem de posar. Al final, bueno, tots ens ho diuen, estan consumint més del que bueno, el nostre planeta realment aguanta. I a més amb uns mètodes de producció de l'energia, doncs que tenen uns efectes indesitjats. Llavors, sí o sí hem de caminar cap aquí. Tots els indicadors en diuen que no caminem prou ràpid, però és cert que tot això té uns costos de transició, que no és tan fàcil fer la transició d'un sistema a l'altre, però hi hem d'anar.
En alguns municipis també s'aposta per les comunitats energètiques. No sé si a Vilafranca és una qüestió que està sobre la taula o que...
El tema comunitats energètiques és un tema que hem acordat amb el grup de Vilafranca en Comú d'estudiar en profunditat. De fet, ja hem anat a visitar diferents iniciatives. És un tema molt nou, és un tema complex, perquè al final el tema de l'electricitat, la competència no és municipal, llavors aquí entres en un món de grans empreses i que no t'ho posen fàcil. I és un tema que ho estem estudiant. De fet, l'Ajuntament té una petita comunitat energètica amb la llar d'infants,
l'arxiu,
no, és el parquet i ara no recordo quin és l'altre equipament. I estem tenint molts problemes a l'hora de legalitzar-ho. Mm-hmm. Llavors, compartint amb altres ajuntaments, ja ens han dit que s'han trobat amb aquests problemes, o si vols buscar un altre nom amb aquestes traves... I llavors no és un tema senzill. El que tenim clar és que hem d'anar cada vegada més a intentar produir més energia, si pot ser per fonts verdes i si pot ser energia de proximitat a través de les plaques que actualment es permet. L'únic que ha de ser de veure aquesta energia, òbviament, que generis tanta com consumeixes, perquè si no la consumeixes en el moment, el que és l'emmagatzematge o la distribució són temes molt complexos i que no són fàcils de resoldre. Però segur que hem d'anar cap a la major producció de quilowatts d'energia, amb energia verda de proximitat que puguem. Després hem de veure si, a més, això ens permetrà doncs, avançar en aquest tema de comunitats energètiques o no. Hem de veure altres iniciatives que estem monitoritzant dels ajuntaments, que tot just encara no s'han posat en marxa, i hi ha un treball previ bastant important i moltes traves a superar per poder-ho fer una realitat. Però segurament serà un dels aspectes que també avançarem.
Ens queden uns 3 minutets aproximadament i no volíem deixar de parlar del cementiri, que també és un altre de les àmbits d'actuació i de treball del Miquel Medi Aldea, bàsicament perquè darrerament s'hi han anat fent actuacions, deixant de banda el que en algun moment es va plantejar de possibles ampliacions, si calia o no, del cementiri, però sí que s'ha fet tasques de, podríem, anava a dir reurbanització, no sé si seria aquesta la paraula, d'arranjar algunes de les zones de pas que hi ha en el cementiri, per recordem que hi ha moltes zones que són de terra i a vegades doncs, complicaven no poder fer certes actuacions.
Amb el que és el tema de cementiri, el que hem estat treballant, primer de tot, és tenir capacitat d'inversió, de manteniment anual, perquè al final és un lloc que, bueno, com qualsevol altre lloc de Vilafranca, que s'ha d'anar cuidant. I llavors, l'anterior mandat vam tenir unes obres de rehabilitació molt importants, que van ser la capella, que la vam tenir tancada durant 2 anys, perquè hi havia uns problemes estructurals que s'havien d'atendre. Afortunadament, ja hem acabat aquestes obres de rehabilitació i, de moment, el que hem arribat, tot i que era una rehabilitació estructural, sí que vam aprofitar doncs, donar-li una capa de pintura i arreglar una mica la capella, i el que m'arriba és que ha agradat. En paral·lel, doncs, malauradament, amb la pandèmia, que bueno, la taxa de mortalitat doncs, malauradament doncs, va incrementar, va un moment que vam patir de bueno, si el cementiri tenia capacitat d'absorbir-ho o no. Afortunadament, doncs s'ha pogut absorbir, hem fet nous nínxols per poder atendre la demanda, i ara parlant amb el servei, en principi, bueno, amb els nínxols que tenim ara, de moment doncs, n'hi han suficients. A més, també intentem aprofitar nínxols, és a dir, no només fer de nous, sinó a vegades hi ha nínxols que, malauradament, o les famílies ja no hi són i deixen de tenir-se cura, llavors aquests nínxols, bueno, fem uns expedients de recuperació, doncs, per no només, no només fer nínxols nous i deixar-ne alguns abandonats, sinó que aquells que detectem doncs que ja no hi ha un ús, doncs poder-los reutilitzar. I després l'altra actuació, que és la que comentaves que hem fet, vam detectar que, també per queixes de veïns, que sempre bueno, s'agraeixen, al moment de rebre la queixa no, però s'agraeixen perquè et permet millorar, ens havien detectat que el nostre cementiri és molt maco, és molt patrimonial, però quan, sobretot si tens algun difunt en un quart pis o en un cinquè pis, doncs és dificultós arribar-hi, no? I depèn de les escales que són més estables, doncs per lo que era el ferm del nostre cementiri són difícils d'utilitzar. Llavors hem començat a fer un parell d'actuacions, l'anterior mandat en vam fer una, amb una part d'un recinte, d'ampliar el que diríem que és la vorera dels nínxols fins a 3 metres, em sembla que l'hem ampliat, no recordo si és 2,5 metres, o per intentar que l'escala càpiga bé. Ara hem actuat sobre un altre recinte, sobretot el recinte, que encara no està acabat, també per tal de mirar tot el ferm, que sigui tot bueno, pues, més fàcil que la gent hi pugui anar. Tenim demandes de persones que ens demanen, òbviament, quan veuen que s'ha arreglat una zona que arreglem altres, però bueno, aquí hi ha un pla d'inversió, al final, en funció de la inversió, pues, anem arreglant, és un pla que anirem fent anualment i no podem atendre tot de cop. I la zona que és més de terra, que també ens ho demanen, perquè, òbviament, quan plou, tot i que fa molt de temps que no plou, però quan plou, pues, clar, és la zona
que queda més complicada,
i a més és on hi ha les arrels dels arbres, també és la que és més difícil d'actuar-hi, no? Perquè és la part més patrimonial i s'ha d'estudiar molt bé com ho farem. Que ho acabarem fent segur, perquè hi ha una demanda doncs, de poder transitar amb facilitat, però ho hem d'estudiar molt bé de quin tipus d'actuació fem, no fos cas que per arreglar una cosa n'empitjorem una altra.
Doncs ho hauríem de deixar aquí, se'ns ha acabat el temps. Li agraïm a Miquel Medi Aldea doncs, a l'estona que hem comentat algunes de les accions o de les àrees en què ell té responsabilitat de govern, i hem tocat doncs, fins la propera. Nosaltres tornarem la setmana vinent.
Moltes gràcies i a disposar.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Al Casa de la Vila seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.